Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu. Roger Escapa.
Teresa Forcades, bon dia.
Hola, bon dia.
T'he de continuar presentant com a monja?
Sí, sí, és a dir, la presentació això es pot incloure o no, però tant si em presenteu com a monja com si no, jo continuo sent igual monja com ho era fa 3 anys o en fa 20, de fet.
Avui al suplement d'estiu conversem amb la monja Teresa Forcades. L'any 2015, la monja Teresa Forcades la van autoritzar per deixar el monestir de Sant Benet i va fer un salt a la política. On has estat tot aquest temps?
Per deixar el monestir de Sant Benet, temporalment.
Temporalment.
És a dir, que aquesta confusió, aquestes preguntes reiterades sobre si sóc monja o no sóc monja, és perquè, clar, dir deixar el monestir, doncs un diu, ah, doncs aquesta persona ha canviat de vida.
Va penjar els hàbits.
Això es diu, i no, això es diu una exclaustració, que significa que jo no visc el monestir, però jo no he deixat el monestir. És a dir, que els meus vots segueixen igual de vàlids com ho eren abans i al monestir doncs jo hi vaig tant com puc el diumenge, que és el dia doncs,
el dia del Senyor,
que és un dia que jo primer hi anava els dimarts que tenim una reunió comunitària, però em trobo que el diumenge és una mica complicat, no, de fer aquesta celebració amb una parròquia d'aquí a Barcelona que podria anar-hi, però clar, és tot el dia que en el monestir té un altre ritme. Això sí, estic al país, perquè estic bastant a fora. Per tant, sí, fa 3 anys va ser aquest canvi que té una durada màxima doncs, de 3 anys i que és un canvi, com tu deies, per participar en el seu moment en el 27S, en aquestes eleccions, per la meva disponibilitat a fer-ho, entenent que és un moment excepcional. Jo en cap moment m'ha semblat que la política sigui la meva segona vocació o que em vulgui dedicar amb això en lloc de continuar amb la feina intel·lectual i sent monja. Però tampoc sembla que els moments que estem vivint al nostre país siguin gaire ordinaris, sinó més aviat són extraordinaris i doncs, costa una mica anar dient que tots ens hi posem i anar animant a la gent a posar-s'hi i no fer de la teva part el que et sembli que pots aportar-hi. Per tant, sí.
M'has explicat un munt de coses. A veure, has estat vivint a l'estranger molt de temps. A Berlín?
A Berlín, sí.
Què hi has fet a Berlín? Estàs escrivint?
A Berlín estic, diríem, allà hi tinc el meu ambient teològic doncs, més acadèmic, perquè és on he fet classes durant uns quants anys, a la Universitat Humboldt, i allà hi he fet, de fet, 2 llibres que ja han sortit aquest any, i ara un tercer, que només és una col·laboració que sortirà en breu. Els dos que han sortit, un es diu Els reptes del Papa Francesc.
Què hi diu Teresa Forcades a tot això que ha passat aquests últims dies?
De fet, aquesta ha estat, segueix sent, no? Una batalla al dir si per Déu aquesta radicalitat de la vida de la persona religiosa, això pot implicar en algun moment l'autoimmolació, és a dir, el donar la vida o, naturalment, el prendre-la amb un altre. Això és una cosa que ara veiem doncs, amb els grups jihadistes, però que al llarg de la història, malauradament, no n'hi ha cap de les grans religions que s'hagi lliurat d'això i que no és només el jihadisme. Avui ara llegia fa poc el llibre d'Arundhati Roy, que sempre explica aquesta brutalitat i aquesta barbàrie del hinduisme a la Índia en la seva versió més fonamentalista. Per tant, és cert, el que no es pot dir és, de vegades es diu, la religió no té res a veure amb la violència, això és, diríem, una excusa i el que són motivacions econòmiques. Jo, malauradament, no crec que això sigui veritat. Evidentment que hi ha motivacions econòmiques i de poder i territorials i tot el que es vulgui, però també és cert, i crec que és important dir-ho, que tant el nacionalisme com la religió i la religiositat toquen emocions molt fondes i que les persones tenen el perill d'expressar-les amb aquest sentit exclusiu i amb aquest sentit violent. I això ha passat sempre a la història i qualsevol religió, també la cristiana, té aquest perill i l'ha tingut en el passat i encara avui hi ha cristians fonamentalistes, no fa pas tants anys, hi va haver a Noruega, no?, un atac. Per tant, és cert que això que jo valoro tant i que la meva vida està lliurada amb això, que es diu religió, no és una cosa exempta de perills. Es pot viure malament, igual com crec que és molt important aquest arrelament que les persones no només ens considerem éssers aïllats o éssers units a la pròpia família o al propi grup d'amics, sinó això que en diem una nació, què significa això? Sentir-se vinculat a altres persones simplement perquè viuen i comparteixen aquest territori amb tu, però és obvi que aquí hi ha un perill de tribalisme, hi ha un perill de violència, d'exclusió, de xenofòbia, doncs també en les religions hi ha un perill d'absolutitzar la pròpia i de pensar-se que un està en possessió de la veritat absoluta.
Com es combat l'odi?
Això és una pregunta profunda i jo crec que es combat mira, més que parlant, es combat en el dia a dia, enfrontant-te amb els propis fantasmes, això per començar, i després, a nivell social, és obvi que hi ha una frase famosa, que és del Papa Pau VI, que diu que la pau es prepara amb la justícia. Per tant, l'odi es combat a nivell personal i l'odi es combat treballant per un món més just, construint la pau no a base de repressió, ni a base de control, ni a base de només, diríem, aquestes sistemes de seguretat, sinó que es construeix amb aquestes estructures justes.
Si no existís les religions, ens haguéssim estalviat aquests tipus d'atacs?
És que jo crec que és impossible que no existeixin les religions, perquè, de fet, aquest anhel d'un punt de repòs i aquest anhel d'una explicació que vagi més enllà de la contingència del dia a dia, jo crec que forma part de moltes, de la major part de les persones al llarg de la història. Per tant, se'm fa difícil dir si no existeixin, però és obvi que si no existissin les religions, la violència religiosa no existiria. Això és una obvietat.
El que ha esdevingut el Tribunal Constitucional és el decorador jurídic de les decisions polítiques de la Moncloa.
I el motiu de fons no és altre que la befa que la majoria independentista fa de les nostres institucions.
¿Por qué no s'atreven el senyor Junqueras i el senyor Puigdemont? Porque saben que no lo pueden hacer. Por eso se esconden.
Això és una qüestió, doncs, de barrio sésamo. Si tu vols que es registri, la tramites. Si no vols que la registri, pues no la tramites. Que això ho entén tothom, menys en el Parlament de Catalunya.
Polèmiques, legalitats, referèndums, amunt i avall. L'1 d'octubre hi haurà referèndum?
Jo crec i espero que sí.
I aniràs a votar que sí?
Jo aniré a votar que sí, com és notori i conegut.
Hi haurà cobertura legal d'aquest referèndum?
Bé, jo crec que aquest referèndum, de fet, és obvi que és una confrontació de legalitats. I amb això que vull dir, no és una tesi nova, no? Ja se n'ha parlat molt, però està clar que el règim del 78 i la Constitució que n'emana, aquesta Constitució podria, com també sabem, haver permès un referèndum pactat, però això demana que hi hagi unes autoritats que ho aprovin, i aquestes autoritats, que serien en aquest cas doncs, el govern central i en el seu moment les Corts o el Senat, depèn de com es fes, donguessin aquesta cobertura legal que em demanes. No? I això no s'ha donat, per tant tenim una legalitat que no permetria fer-lo amb cobertura legal. Però no és l'única legalitat. Tenim també un dret internacional en el qual estem subscrits com a país, i aquest dret internacional reconeix l'autodeterminació. Llavors, reconeix l'autodeterminació a dintre d'un estat, bé, doncs aquí sempre hi ha unes zones grises, però està clar que aquesta legalitat és també una legalitat que és la que xoca amb l'anterior. Per tant, un conflicte de legalitats, i per tant no es pot plantejar el tema com una legalitat en contra d'una insurrecció, una desobediència, sinó com un conflicte de legalitats.
El pas per la política de Teresa Forcades ha estat un fracàs?
Sempre que hi ha un projecte, tu pots dir, bé, si la meva proposta era, o el meu projecte era, com era, de fet, aprofitar una conjuntura, que era aquest 27S, per impulsar el que podia ser una alternativa de govern, és obvi que no ho ha estat, això. I per què t'ho explico d'aquesta manera? És perquè en el moment en què jo vaig sortir del monestir no existia Junts pel Sí. I no existia Junts pel Sí perquè hi havia hagut una proposta que era la de llista unitària, llista ciutadana sense polítics. A mi em va semblar una proposta extraordinària. Era una notícia internacional si s'hagués fet, i era una proposta atrevida i en la línia en què jo personalment i des de Procés Constituent com a moviment estem treballant amb això que et deia abans del des de baix. Era una proposta avalada per Muriel Casals, entre molts altres, i era una proposta que jo de seguida, i molts altres, no vam sortir a dir això, compteu amb nosaltres i aquí estem. Una llàstima que això no tingués lloc, que no realitzés. Quan va fracassar aquesta llista unitària, aleshores va ser quan, des de Convergència, llavors encara Convergència, encara amb el Mas, i Esquerra van dir que anaven separats. I el panorama polític en aquell moment era que teníem Convergència i Esquerra anant per separats, i per tant era una oportunitat per aquesta Esquerra, que podia haver estat conformada per la CUP, per Iniciativa, per doncs, Esquerra Unida i Alternativa, i per el món a l'entorn del que aleshores era Barcelona en Comú, això era una possibilitat de que, doncs, fins i tot de ser la força més votada. I això hauria donat una perspectiva a tot el procés cap a la independència molt més clara de justícia social. Per tant, jo crec que era un projecte que era interessant i que estava ben orientat, però els esdeveniments realment no l'han fet possible. Per tant, com a projecte, està clar que sí, que va fracassar, no? Que no es va realitzar i que jo no vaig acabar participant en aquesta coalició.
Quants afiliats té avui dia, Procés Constituent?
Nosaltres, el no ser un partit polític, afiliats vol dir que de gent que van firmar el manifest, doncs alguns milers se n'han donat de baixa, però com que van ser tantíssims, 47.000, doncs ara n'hi ha 41.000. De persones que paguessin quota, jo crec que en el moment que n'hi ha hagut més, n'hi ha hagut 700, i ara n'hi ha 500.
Què et sembla el paper dels comuns en aquest referèndum?
A mi em sembla que aquesta, diríem, valoració que es fa del referèndum com si faltessin garanties s'ha de mesurar amb un criteri que és molt clar, que és dir, a qui li estàs demanant garanties té la possibilitat de donar-les o no. Si la garantia és que hi hagi un pacte amb l'Estat, això en el qui vol pactar i és l'altre el que li diu que no, no li pots exigir. Li pots demanar, evidentment, que faci tots els passos possibles i crec que en aquest front s'estan fent i s'han fet fins ara i la mà continua estesa. Això per una banda. Per altra, les altres que són garanties d'observadors internacionals, garanties de que es conegui la pregunta, garanties, totes les que té normalment un referèndum, jo crec que totes són exigibles, totes les que pugui fer aquest govern són exigibles, totes les que quedin fora del seu abast, jo crec que no són exigibles, però per pura lògica.
T'ha de sabotar de Colau en aquest sentit?
Jo crec que a la posició que té a l'entorn dels comuns en aquest moment, i és més, no, potser la figura de Xavier Domènech o d'Ada Colau, sí que hi ha hagut una, el que pots dir, com un criteri diferent, un canvi de criteri, en el que és enfrontar-se amb una legalitat que sembla que contradiu doncs el que és just. No? Tu pots autodeterminar-te com a poble, si la resposta és que sí, no pot ser perquè la llei no ens ho permet en aquest moment, no fem cap pas, sinó que aquesta desobediència institucional, que és el més extraordinari del que està passant ara a Catalunya, que és el que fa que sigui focus internacional d'atenció, aquesta jo crec que és coherent amb els postulats de democràcia radical que doncs, formen part de l'origen d'aquest espai que en diem els comuns.
Barcelona vol ser i pot ser una gran seu per l'Agència Europea de Medicaments.
Estamos preparados para albergar la EMA y estamos preparados hoy.
Com a govern, aquest és un objectiu al qual donem màxima prioritat perquè entenem que és una oportunitat de país.
L'agència garantirà que qualsevol mesura que pugui afectar aquests productes s'ajusti a les necessitats de les societats.
Aquest novembre sabrem si finalment Barcelona és la ciutat escollida per acollir l'Agència Europea de Medicaments. Què en pensa d'això, Teresa Forcades?
Bé, doncs amb això toquem un tema que és aquest tema de la privatització del que és els sistemes de salut i en aquest cas concret el que serien les autoritats sanitàries. L'Agència Europea del Medicament està encarregada de donar llicència, de permetre que es comercialitzin doncs, els medicaments o que no ho facin i de també establir les condicions en què això es pot fer. Aquesta agència està avui en dia més del 50% finançada per aquest mateix capital privat que té interessos en què es comercialitzin els medicaments. Però no és només això, aquesta agència hi ha hagut. Aquesta agència europea s'ha caracteritzat en els últims anys per una batalla que hi ha hagut en el seu sí per aconseguir que les companyies farmacèutiques, quan comercialitzen un medicament, hagin de posar a l'abast dels investigadors científics la informació sobre tots els estudis que s'han fet amb aquell medicament. Això sembla una cosa lògica, no? Dius, home, és obvi que qualsevol investigador científic, mèdic, ha de poder conèixer els estudis que s'han fet. Doncs bé, no és així. Als Estats Units no és així, perquè tu pots només posar en disposició de ser investigats els estudis que a tu t'interessen i que t'han sortit bé. I l'investigador pot no saber que tu has fet 20 estudis que t'han sortit tots 20 malament i tu només poses a coneixement públic el 21 que t'ha sortit bé. Això és una manera d'evitar que es conegui tot el que és rellevant al voltant d'un medicament. Bé, doncs, què ha fet l'Agència Europea del Medicament? Perquè hi ha tot un equip de científics internacionals que estan treballant per això, van aconseguir passar que l'Agència Europea del Medicament forcés a les companyies farmacèutiques a desvetllar tota la informació. En el moment en què això va passar, però, hi va haver una clàusula. I la clàusula era que això no es pogués aplicar fins a partir del 2016. I això era perquè s'esperava que el 2016 ja hi hagués el TTIP, o sigui, el Tractat de Lliure Comerç, aprovat, que tornava a cancel·lar això. Són jocs legals, diguéssim. Bé, amb això et vull dir que l'Agència Europea del Medicament ha sigut, darrerament, un dels espais on s'ha lliurat una petita batalla contra aquests grans interessos de les farmacèutiques, però que és una batalla desigual. És una batalla que en aquest moment demana doncs, de moltíssima més gent que en prengui consciència i, per sort, hi ha cada vegada més equips d'investigadors mèdics internacionals que estan demanant aquesta separació entre els interessos econòmics i el que és les autoritats sanitàries.
Quan Teresa Forcades té mal de cap, es medica?
Home, jo depèn de com el tingui, no? Hi ha uns recursos. Jo, per exemple, un ibuprofè, de vegades pel mal de cap sí que me'l prenc, clar.
No li genera contradicció, això?
No, no, clar, perquè una cosa, això és molt important separar-ho, eh? O sigui, una cosa és criticar la barreja d'interessos econòmics amb investigació científica no té res a veure amb criticar la investigació científica. Al contrari, no té res a veure amb criticar els medicaments de forma genèrica. Això és, diríem, una forma de presentar precisament l'argument de manera que no pugui ser entès o no pugui donar-se-li sentit. Hi ha medicaments que són excel·lents i que salven vides a diari, hi ha medicaments que no salven vides però que ajuden i que fan passar el mal de cap, hi ha medicaments que es poden prendre de forma aguda i s'estan malauradament donant de forma crònica, és a dir, aquesta diferenciació, i evidentment en el tema de les vacunes, hi ha vacunes que són bones i hi ha vacunes doncs, que no han demostrat la seva eficàcia. Aquesta diferenciació és el que em sembla tan important de donar a l'opinió pública i que de vegades es donen missatges que són genèrics i amb això només es crea polèmica i es fa un tipus d'informació que no serveix al interessos reals de la gent.
Dio vale più della vita. È bello per voi poter ricordare con gratitudine che la fede cristiana.
Tornem a la religió. L'Església ha de pagar impostos?
L'Església ha de pagar impostos, sí. Això seria ideal que l'Església no tingués cap tipus de privilegi respecte a l'Estat.
I estàs d'acord amb la CUP quan demana, per exemple, expropiar la Catedral de Barcelona per fer una escola de música?
Home, com vols que estigui d'acord amb això? Em sembla, no, és que no he llegit, he sentit la notícia, però no he vist els detalls, però a mi em sembla que això és més una notícia de cara, no?, com a crear polèmica i hi ha alguns casos on hi ha hagut...
Seria una escola de música molt gran.
O sigui, aquest espai públic que hi hagi, com es fa? Que hi hagi una presència de la religió i fins i tot d'una religió que ha estat majoritària o que encara ho és en un país, que no sigui una invasió, que no sigui un privilegi, que no sigui un repte. Això se'n diu, no, de vegades a l'estranger o als països anglosaxons en parlen com a public theology. Què té a veure la religió amb l'espai públic? Hauria d'estar bandejada de l'espai públic, la religió? Quin espai públic ens imaginem? Com ens imaginem, per exemple, la neutralitat de l'Estat? La neutralitat de l'Estat vol dir que l'Estat pot crear un espai públic on les persones hi apareguin amb un perfil que sigui el que l'Estat imposa, o l'espai públic és allà on la gent hi va o hi hauria de poder anar amb tot el que té, però sense envair l'altre, però amb tot el que té. Jo em vaig sorprendre als Estats Units quan vaig fer de metgessa allà, llavors no era monja jo, per tant jo anava vestida de carrer normal, com vaig ara, però jo passava visita amb companys que eren sikh i portaven un turbant, i passava visita amb companys que eren jueus i portaven un yarmulke, i a mi em semblava un circ. En aquell moment jo pensava, això no s'hauria de permetre, tots hauríem d'anar amb la bata blanca igual i no tenir aquests signes distintius. Evidentment que allà als Estats Units, com que tenen una diversitat religiosa doncs, de fa més anys i més intensa que la que hem tingut fins ara aquí, i tenen una història també de minories i de pluralitats, allà vaig aprendre algunes coses. Entre les que vaig aprendre és que l'espai públic, jo ara no me'l sé imaginar com un espai on ens haguem de vestir tots d'una forma homogènia per poder dialogar els uns amb els altres. Quina pobresa d'espai públic és això. Jo me l'imagino com un espai on es potenciï la màxima diversitat. I amb aquesta diversitat, la cura màxima a que no hi hagi imposicions ni privilegis.
El bisbe de Solsona, Xavier Novell, firmava al maig una glossa dominical en què relacionava l'absència de la figura paterna amb l'homosexualitat.
Estan insultant o marginant en nom de Déu, el qual és realment absolutament vergonyós.
Per part del bisbe Novell, el bisbe de Solsona no és la primera vegada que rebem ofenses i faltes de respecte.
La idea és portar a ple una moció en la que es declari el bisbe Novell persona non grata.
Dir que ets homosexual, perquè et falta el pare, és homofòbia?
Mira, depèn de com ho dius, de qui ho diu. Jo, en general, ara et dic què penso de l'homosexualitat, que ja has conegut, i què penso de la postura de l'Església Catòlica, però, diguéssim, dir-ho depèn de quan ho dius. Si ets el bisbe, i si ho dius en un espai públic, i si ho dius en una carta dominical, o si ho dius en segon quin context, a mi no em sembla bé que això es digui d'aquesta manera. Però treure una frase de context i dir això és, en principi, cadascú, ja et deia abans que jo aboco per la llibertat i perquè la gent pugui dir amb respecte sempre, però el que pensen. A mi no m'agrada la censura i no m'agrada en cap direcció. I començar a fiscalitzar el que la gent diu i dir que si has parlat políticament correcte i si estàs utilitzant el llenguatge com a mi em sembla que l'has d'utilitzar, o les idees, si les teves idees són les que a mi em sembla que han de ser, així en general és obvi que no puc estar d'acord amb això i que em sembla molt malament vagi en la direcció que vagi. Ara bé, dit això, És obvi que en l'Església Catòlica jo crec que tenim un problema amb el tema de l'homosexualitat, i és un problema que hi ha hagut un canvi, no? Fa uns anys el que es considerava era que la, com també es considerava, de fet, dintre de la medicina, jo quan vaig estudiar medicina aquí a l'Hospital Clínic, em deien que l'homosexualitat doncs estava dintre de les malalties mentals, o que doncs hi havia una possibilitat de que ho estés, i buscàvem la causa, no?, que és el que ho ha causat, com busques la causa d'una malaltia. Molt bé, això ho hem superat a nivell mèdic i a nivell doncs de societat en general, no parlem així i no cerquem la causa perquè no postulem com un problema el fet de ser homosexual. L'Església, què ha passat? Que el magisteri de l'Església considerava que el fet de ser, tenir la sexualitat orientada cap a una persona del mateix sexe, en si mateix denotava una falta de moral. Per tant, era intrínsecament negatiu i moralment condemnable. Això va evolucionar. I això va evolucionar de manera que ara l'Església diu que això en si mateix no és moralment condemnable. Però actuar d'acord amb això, és a dir, tenir aquesta relació sexual, això sí, amb la qual cosa s'imposa un celibat, diríem, no voluntari i obligat, s'imposa sobre doncs, totes les persones que tinguin aquesta tendència. A mi em sembla que això és una posició, la posició anterior de l'Església no em semblava bé, però era coherent. L'actual no és coherent.
Continua sent una veu incòmoda, tu, dins l'Església.
I el que denota aquesta posició actual és que estem evolucionant, no? I que aquest papa actual, com sabeu, doncs ha fet algunes afirmacions que, per exemple, ara fa poc hi va haver aquesta parella, crec, del Brasil, no?, que li van enviar, li van demanar una benedicció pels seus tres fills, són una parella homosexual de dos homes, i volien batejar els seus fills, i van enviar aquesta carta, i el papa va contestar, doncs, amb totes les benediccions, sense fer cap tipus d'al·lusió ni comentari al fet, doncs, que fossin una parella homosexual. Ja ho he dit abans, els canvis no crec que vinguin des de dalt, per tant, doncs, que el papa faci aquests signes no és el punt final d'aquesta evolució, però és evident que em sembla que és important que existeixin.
Anem acabant, abans però arriben les preguntes que normalment es contesten tocant el violí o la viola, no està clar. Teresa Forcades, si haguessis de demanar una hipoteca, a quin banc aniries?
Jo no he hagut de demanar mai cap. I
quina sort!
Espero que no n'hagi de demanar mai cap. Jo, diguéssim que els bancs aquests com Fiare, no? Si almenys un crèdit, aquests bancs populars, jo crec que hauríem de prestar-los molta més atenció, i que una de les coses que em sembla que a Catalunya hauríem d'estar fent és doncs, aquest banc. Sí que hi ha algunes iniciatives.
És compatible ser d'esquerres i tenir comptes en bancs?
Home, comptes en bancs avui en dia jo crec que és molt difícil, no? Jo quan he estat a Alemanya fent la classe, si no tenia un compte al banc no m'ingressava en la nòmina.
Què en penses de Sor Lucía Caram? Com van les relacions?
Ara fa temps que no hem parlat, però diríem que aquestes preguntes, això de la ràdio, ara deixa'm-ho dir, perquè aquestes com ganes de posar persones, no? Com confrontant amb persones o crear polèmiques, jo no vam tenir posicions diferents pel que fa sobretot al paper, no?, de Convergència o de lideratge en el moment que es feien aquestes negociacions de Junts pel Sí o abans, però des d'aleshores no hi he tingut, no hi he parlat.
M'han dit que faràs un programa a Ràdio Estel.
Ah, veus, això, esteu ben informats.
Ens faràs la competència.
No, res de competència, però és veritat que Ràdio Estel m'ha proposat això. Jo vaig pensar, home, què m'agradaria fer si fes un programa, i aquest es titularà pàgines que m'han corprès. I si Déu vol començarà ara al setembre, a les 11 de la nit, els dimecres.
Si Déu vol,
Si Déu vol, perquè, no?, d'aquí a setembre... Bueno, començarà, suposo, a la primera setmana de setembre, i és un programa en el qual jo el que faig és agafar...
La falca publicitària que no sigui gaire llarga, ho dic perquè...
No cal. Doncs ja està, amb això ja n'hi ha prou.
Els mitjans públics, com Catalunya Ràdio, com TV3, creus que han de tenir programes religiosos a la seva programació?
Sí, jo crec que això estaria molt bé, com també crec que a l'escola pública és dolent que no hi hagi l'assignatura de religió. Una cosa és religió, una altra és catequesi. Jo no crec que l'escola pública hagi de fer catequesi ni que hagi de promocionar cap religió. Jo no crec que la ràdio pública hagi de donar espai per l'expansió d'una religió. Però el tema religió...
Una Catalunya independent hauria de ser laica.
Home, òbviament. O sigui, l'Estat, és obvi, que ha de ser laic, la separació, Església i Estat. Ja t'he dit abans que no em sembla bé que hi hagi exempcions d'impostos ni cap tipus de privilegi.
Teresa Forcades, moltes gràcies.
A vosaltres.
I molta sort.
Gràcies.